El suplement, amb Roger Escapa.
Ara al suplement ens traiem 20 anys de sobre, 16 de febrer del 2006. Aquesta sintonia entra per primera vegada a les nostres vides i el concepte polac pren un nou significat, perquè aquella nit a TV3 hi va passar això.
Sí, sí, provant, un, dos, tres, 3%.
Tingui, president, el seu guió.
Ah, muy bien, gracias. Oye, no tengo que besar a nadie, ¿no?
No.
Ya, a mejor porque no me recortan el bigote.
Però, així va arrencar aquell primer Polònia, el primer Polònia de la història. En aquell moment, a la graella de TV3, hi havia programes tan mítics com Vent del Pla, La nit al dia o El club, i el Telenotícies Vespre, amb Lídia Heredia i Lluís Caelles al capdavant, s'emetia a 8:45 del vespre. Dues dècades després, dues dècades de Polònia, 21 temporades, 8.396 gags i més de 1.000 personatges imitats i moltes, moltes, moltes hores pensant acudits, fins i tot quan la realitat sembla que supera la ficció.
Toni, hi ha gent que diu que a l'esquetx de l'Hundimiento vam comparar Rajoy amb Hitler. Hem sortit a l'ABC, al País, al Periódico, a la web de Telecinco i al PP ens ha denunciat el CAC. Creuen que estem banalitzant el nazisme.
Els següents guionistes es queden en aquesta habitació. Jordi? Jesús? No, és igual, no sé com us dieu. Us quedeu tots a l'habitació. Guionistes. Escòria!
Ara al suplement posem nom a tres d'aquests guionistes que han patit alguns dels gags més icònics del Polònia. Són el Manel Lucas, l'Albert Martorell i la Júlia Cot. Bon dia, bona hora a tots tres.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Júlia, ets Igualada, eh?
Sí, sí, sí. Que no he pogut desplaçar-me, estic a Igualada.
És que
però
tu
amb el cor estic aquí present.
Et pots creure, Júlia, que detecto els teus guions a la vida perquè escrius més enllà de Polònia des d'allà fa uns quants anys i en funció de quantes vegades Igualada és citada en una sèrie de ficció, posem per cas, sé que allò ho ha escrit la Júlia.
Exacte.
Pot ser. Vaig deixant petites pistes, perquè venir a viure a Igualada m'ha marcat profundament i intento canalitzar-ho d'alguna manera.
És a dir, tu no ets d'Igualada, sinó que has anat a Igualada per amor.
Sí, jo sóc de Mataró, de Rocafonda, i sí, he acabat vivint a Igualada, que em fa... Bueno, vull dir, hi estic molt bé, però sí, em faig conya.
No,
i de tant en tant, quan ha de sortir alguna ciutat a l'atzar, doncs sempre poso Igualada.
S'ha fet nacionalista igualadina.
Ja ho veig.
Sí, home, i tant.
No, però, per exemple, si veieu aquesta meravellosa peça de 3CAT, que és Departament Amades, que s'acaba d'estrenar, també és plena de referències a Igualada. Això vol dir que... Després vaig buscar i dic, efectivament, Júlia Cot al guió. O que vintage, també. Júlia Cot al guió. Patapam. Vull dir que Igualada serà... Igualada serà imitada, però mai més Igualada. Que aquest és com a eslògan, com a marca de ciutat, ja el guionista aquell dia va cuixejar una mica. Hem perdut Igualada. Ara recuperarem la connexió amb Igualada. Bé, Albert, tu apareixies en aquest gag?
Sí, tu hi eres aquí, i la Júlia també.
La Júlia també hi era. Clar, tu, Albert, guionista del Polònia des del 2010, el Manel Lucas des del principíssim de tot...
Des de la prehistòria, des d'abans que nascés Polònia. Ja.
Amb la particularitat que el Manel escriu guions i també els interpreta, perquè sabem de sobres que li toca fer de Llach, li toca fer de Franco, i la Júlia Cot entre el 2011 i el 2021. Va, anem al gra amb alguns dels moments més celebrats d'aquests 20 anys d'història. El Manel es queda amb aquest gag.
Portem 2 anys intentant governar i no hi ha manera. I a més a sobre ara som a punt de carregar-nos l'Estatut. Per tant, i pel bé del país, l'única sortida honorable que queda és aquesta.
Insisteixo, per què no te limites a fer fora els d'esquerra?
Perquè si els faig fora ens quedem sense govern. Que no ho entens? Això és un suïcidi. Per tant, suïcidem-nos com Déu mana.
Em puc treure les sabates com en Companys?
No, i calla. Bé, esteu preparats?
Sí.
A la de 3 i per Catalunya. 1, 2 i 3.
No, un moment, un moment, un moment.
Això és l'araquiri del tripartit Maragall, Carod, Rovira i Saura, el primer tripartit, i que anys després també vau acabar recreant amb l'araquiri el tripartit del Montilla. T'has quedat amb aquest, Manel, tu.
Sí, he pensat que si algú havia de fer referència a lo més antic del Polònia era jo. Molts dels actuals oients del teu programa no sabran qui són Joan Saura ni Carod Rovira, i amb prou feines Maragall, però sí, era el tripartit de Maragall, que després de tots els merders que tenien acabaven fent-se un araquiri ritual. Feia molta gràcia perquè hi havia molts missatges subliminals per allà dintre, perquè aquí no s'ha vist, però l'únic que acabava clavant-se l'espasa era Joan Saura, i per tant era Iniciativa per Catalunya, que és el que com abans es deien els comuns, simplificadament, eren els que més patien pel fet de la desaparició del tripartit, no? Llavors aquí hi havia una metàfora. El GAC, a més...
Crec que portava Mossos d'Esquadra, no, el Saura? Portava interior, o...
En el primer tripartit portava... Era una altra conselleria, una mica més de relacions amb el Parlament, era una mica més etèria, però al final va acabar portant els Mossos d'Esquadra, i jo crec que ho va patir. Mm. Com tothom que porta els Mossos d'Esquadra en aquest país, eh?
Com funcioneu? Cada guionista escriu un guió? Són processos col·laboratius?
Les dues coses. És a dir, hi ha una reunió... Bueno, el Martum porta moltes més que jo, però hi ha una reunió d'idees en la que cadascú dels guionistes aporta les seves propostes. Entre tots, més o menys, es decideixen quines són les que tiren endavant, i un cop decidides les que tiren endavant, llavors sí que s'encarrega a cadascú un guió. En el benentès que aquest guió després passarà per la revisió del coordinador de guió, del director, i a vegades fins i tot de l'il·luminador, que troba que igual s'hauria de canviar la llum, s'hauria de posar una llum diferent, etc. No?
Però, per exemple, avui a l'hora de triar, us hem demanat a tots que us quedeu amb alguns d'aquests gags, no voleu posar nom i cognom a qui és el guionista que ha escrit aquell gag, no, Albert?
Normalment no ens agrada posar nom i cognom, vull dir, i crec que és la gràcia del Polònia, no?, que tot és molt col·laboratiu, que no hi ha enveges, que al contrari, vull dir, entre els guionistes ens recolzem els uns als altres, i la gràcia és aquesta, no?, que allà on no arriba un, l'altre li dona un cop de mà i les idees creixen entre tots, malgrat que sí que és evident que hi ha esquetxos que tothom sap qui els ha fet entre nosaltres, vull dir, internament, i que a vegades fa enveja de dir, hosti, com has arribat a aquesta idea, no?
Això passa, a vegades, Júlia, de dir, a mi m'hagués agradat escriure aquest gag.
Sí, i tant. I tant, i tant. Hi ha vegades que, vull dir, que els veus i com queden i com connecten i com reflecteixen una idea que tu tens al cap, i els veus i, ostres, que guai, com m'hauria agradat escriure això. Però com diu l'Albert, vull dir, des d'una enveja absolutament sana i a la vegada inspiradora, ostres, va, jo també algun dia em faré una així.
I tant.
Al Manel Lucas li ha tocat una pila d'anys fer de Franco, i en aquest sentit aquí toca recuperar el No estava muerto, estava el domingo en Barna.
El año 75, tras una mala semana, y para vergüenza del mundo, el Menda murió en la cama. Después de muchas reuniones para arreglar el entuerto, vino la transición y todos me dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no, hey, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, estaba el domingo en Barna, lelele.
Això és un gag del 5 d'octubre del 2017, un any divertit de fer el Polònia, en el 2017 a Catalunya, amb un gag també de la Júlia, que es queda amb la família mobilitzada.
Montserrat! Què? No hi ha res per menjar.
Ja ho sé. Però quan se suposa que hem d'anar a comprar, eh? Si el dia 1 a les 6 del matí ja estàvem al col·legi. El dia 2 manifestant-nos a l'Ajuntament. El dia 3 manifestant-nos un altre cop. El 4, 5 i 6 treballàvem. I aquesta setmana ens cercaran al Parlament. Com se suposa que hem de tenir? La nevera plena si estem tot el dia mobilitzats, Miquel.
Serrat, no és moment de dubtar ara, eh? Si dubtem, ens fotran. Si Catalunya ens necessita, nosaltres ens mobilitzem.
Miquel, jo el que necessito és aigua calenta i no n'hi ha. Però si aquesta setmana et vaig enviar un WhatsApp dient que paguessis la factura...
A Júlia, a tu et va tocar treballar al Polònia els anys als dits del procés. Suposo que aquells dies devia ser difícil, tot plegat.
O sigui, el que va ser difícil va ser el després, va ser la repressió a nivell anímic i sentimental. Però jo que hi vaig estar el 2000... 11, vaig entrar abans de la gran manifestació de la Diada del 2012, i fins al 21, jo crec que van ser els millors anys per treballar al Polònia, perquè creativament, o sigui, estava passant una cosa, o ens creiem que podria arribar a passar una cosa inaudita. I viure una possible independència o un camí cap a la independència o cap a la configuració d'un estat propi a nivell conceptual i com a guionista d'un programa de sàtira política és, uau, quan tindré l'oportunitat de tornar a viure això, aquest moment. És que passaven coses cada setmana, era divertidíssim. El que passa és que després del 2018 tot es va tornar molt més agri, però va ser divertidíssim.
I en aquell moment, Manel, us passava sovint allò de dir, d'això no en podem fer broma? O al contrari?
A veure, jo no, en aquell moment jo precisament no estava en l'equip de guió. És veritat que, per una banda, l'agitació política convenia al Polònia, és a dir, tothom estava pendent del que deia el Polònia. Per altra banda, jo crec que el tema de... És a dir, com que tothom estava vivint les coses molt personalment, amb molta força, això podia portar a pensar, ostres, si ens en riem d'això, igual la gent se'ns enfada, etc etc. Però jo crec que això t'ho poden explicar molt millor el Marto i la Júlia, que estaven ells allà.
Sí, com deia la Júlia, va ser un any divertit de ser-hi, divertit i que vam patir també, però és veritat que passaven moltes coses... I a vegades sí que dubtàvem de dir, hosti, podem fer broma d'això? Però jo crec que li vam aconseguir donar la volta i que hi havia una cosa que teníem clar que havíem de denunciar, que era la repressió. Vull dir, era una línia vermella que nosaltres no podíem deixar passar i allà sí que vam intentar... Sempre hem intentat ser molt imparcials, però en aquest cas sí que vam dir, hosti, hi ha coses que no són tolerables i per tant hem d'intentar fer humor d'això.
Per exemple, en el moment en què feu un homenatge als presos polítics el juny del 2018, aquell tancament de temporada, no? Que
veu fer... Les perruques, no?
Sí.
Tant que l'he trobat a faltar, i ara que el torno a tenir al davant, penso que és molt lleig, diguem-ne.
Bé, Oriol, hem vist moltes coses lletges aquests mesos. Que no són els altres?
Ah. No ho sé, jo he vingut nedant per l'Ebre.
He vingut nedant, vaja...
L'he trobat. Era aquí. Ah. L'he trobat.
Feu reaparèixer els presos en un moment en què estaven empresonats com a comiat de temporada, crec, no?
Aquest no sé si és l'esqueig de les perruques o és un altre...
Jo aquest no el recordava, exacte, perquè és veritat que quan els van empresonar, els consellers, bueno, els presos polítics, sí que en aquell a nivell de programa vam decidir que deixaríem de fer-los temporalment fins que no sortissin de la presó, perquè realment no se'ns acudia amb quin sketch còmic podíem fer amb aquesta gent a la presó. Vull dir, no farem la seva vida a la presó, no ens enriurem, no farem bromes de que es barallen amb un altre pres per un plat de macarrons. Clar, és que era molt, molt estrany. Aleshores vam fer un final de programa en què fèiem un seguiment després del monòleg del president, en què em sembla que el Queco es desmuntava, es treia la perruca i li donava la noia de vestuari que anava a desar la perruca i vèiem que tenien allà totes les perruques de tots els presos polítics amb el seu nom. I no recordava que és veritat que al final de temporada els van fer aparèixer només un moment a moda de tancament, però veus, això va ser una mostra d'aquestes d'ostres. Amb això és que no sabem què fer-ne que no sigui ofensiu per ells, per la família i fins i tot per nosaltres, de no sentir-nos còmodes, de no saber què fer amb això.
Sí, ens va costar un parell d'anys ben bé treure'ls de la presó. A dintre la presó era un encàrrec que el Toni ens feia, que ens deia és una realitat i per tant l'hem de manifestar, però com diu la Júlia, ens costava molt fer-los dins de la presó perquè era gent que estaven patint les seves famílies i el que passa dins de la presó no és agradable, evidentment.
Al final sí que va haver un sketch, si no me'n recordo malament, de... que els altres presos estaven cansats de que els hi donguessin classes de política, no me'n recordo ben bé com anava, però jo crec que al final sí que es va fer, però clar, va costar, no?
El croissant de xocolata.
Hola, bon dia.
Bon dia, què desitja?
Que en Mas dimiteixi. Perdó, és el costum. Posi'm un cafè amb llet i un croissant de xocolata, sisplau.
No.
Perdó?
Jo li recomano un vegetal, és molt més saludable.
No, gràcies, vull un croissant de xocolata. És que al matí el cos em demana dolç.
Cap problema, si vol esmorzar dolç, hi ha un munt d'alternatives. Palmeres, magdalenes, un tros de coca, un dònut...
Sí, no, tot això està molt bé, però el que vull és un croissant de xocolata.
A veure, sí que és veritat que fa molts anys que la gent identifica esmorzar dolç amb croissant de xocolata, però és que el croissant de xocolata...
Un gag que va ser un running gag perquè es van fer 16 gags de croissants de xocolata. El primer de tots és aquest, 20 de novembre del 2015. Antonio Baños, de protagonista, en plenes negociacions postelectorals a Catalunya, el Baños del Polònia volia esmorzar un croissant de xocolata, però el cambrer li va negar amb un no tranquil i va afegir allò de no pots sacrificar tot un esmorzar per un puto croissant de xocolata. Que és una metàfora del que passava amb aquella investidura amb el Mas i la CUP. No?
Exacte, sí. He escollit aquest sketch en aquest cas perquè és una idea que tinc un diumenge en pijama a casa, de la qual no penso que tingui massa repercussió. Vull dir, em sembla que és una bona alegoria per parlar d'això, i decidim fer-la. I un cop feta, doncs no sé si és per el moment, perquè la metàfora està ben trobada, no ho sé, allò es converteix en un boom i, com dius, aquest personatge acaba sent recurrent i ens acaba donant doncs, diferents esquetxos. N'hem fet sobre la rodalia, sobre l'electricitat, n'hem fet de moltes coses.
Què desitja?
Un croissant de xocolata.
No.
Què vol dir que no? Vull un croissant de xocolata?
Oh, vull. Me'l podrà pagar?
Home, esclar, que te'l pagaré. Per qui m'has pres?
Segur. Ara els seus diners els controla aquell senyor d'allà, no?
Mariadna... Vull un croissant de xocolata. Dones cèntims?
De xocolate, ¿no? Sí, claro. Para que te dé el subidón de azúcar y te pongas a desobedecer el constitucional como un loco, ¿no? No. Ni hablar.
Tens croissants salats?
Artur Mas, que va oferir moments memorables en aquests 20 anys de història del Polònia, un d'ells segurament el Mas Style. Mas Style.
Necessito que tu em votis. Doneu-me majoria i us duré a l'estat propi. Farem una consulta i que en Rajoy es foti.
Hòstia, Artur! Estàs molt loco!
Aquest Estàs molt loco és Oriol Pujol.
Oriol Pujol, Ferrusola.
2012. Aquest sí que... No sé si va ser el precursor després de fer tants musicals, un dels primers, o ja en fèieu molt aleshores des del principi?
No, jo diria que, de totes maneres... Crec que el primer musical sí que és l'Artur Mas, però és el Sobreviuré, pot ser?
El primer musical, hòstia, jo...
Tampoc cal fer una...
No.
El que sí que és veritat és que el Mas Style segurament no és el primer musical, se n'havien fet de brillantíssims prèviament, jo encara no hi era, però potser sí que és el que li dediquem més esforços, el sí. Que fa que elevem els musicals a un altre nivell en sentit d'imitar el videoclip, buscar els personatges que aparegui tothom...
I el primer que realment és un fenomen...
Viral, no?
Viral, no? Sí, jo crec que el gran canvi... Mira, jo me'n recordo d'haver fet musicals com el Lluís Llach, de dir, quan el Lluís Llach es va retirar, de dir, una cançó, s'ha escrit una cançó, i llavors allà a plató, Manel canta caminant pel plató. És a dir, clar, entre això i la coreografia, la reproducció, com diu l'Albert, dels planos del videoclip original i tal, que hi ha en el Mas Style, ja, hi ha un món amb tot
sí,
això.
Sí, de fet, vam veure la plani que en diem nosaltres, no? Que és la planificació dels sketchos, allà vam veure, va ser una mica d'alta baix, perquè per poder fer això vam haver de sacrificar moltes peces, fer peces molt més senzilles, vam acabar punxant, que és com diem nosaltres quan ens passem del temps. Bueno, va ser una moguda, però realment després va valer la pena.
Júlia, digues.
No, estic d'acord amb ells, que sí que va ser un salt qualitatiu que crec que ha fet que, de fet, molts esquetxos dels més recordats del Polònia siguin musicals, perquè és molt fàcil que llueixin. Vull dir, imitar un videoclip és molt llaminer. Me'n recordo també, per exemple, de La Fatxa, que era una paròdia del final de Plats Bruts, de la platja, de l'especial aquell, el musical, de la tanga. Doncs sí. amb l'Abascal i l'Ortega Smith ensenyant el cul i això, pots anar amb el lluint fatxerío que no passa res. Doncs aquests són molt agraïts de fer els musicals. De fet, quan em van dir escull un sketch que a tu t'agradi, vaig haver de fer un esforç per no dir un musical.
A qui li va agradar menys el Mas Style? A Artur Mas o a Oriol Pujol Ferrusola?
Jo diria Oriol Pujol Ferrusola.
Segurament.
Tenia
més tendència a no agradar-li les coses del Polònia, Oriol Pujol,
que
a Artur Mas.
Mira que t'he sentit l'humor, però...
Bueno, cadascú té el seu.
Cadascú té el seu. Clar, estic pensant també en la feina dels guionistes, que moltes vegades és invisible i que sempre que parlem de Polònia parlem amb els actors o parlem amb el Toni Soler. Però vull que m'expliqueu què sentiu vosaltres quan un dijous al migdia rebenta una cosa que us empantanega tot el programa. Quina logística laboral teniu quan això passa?
És una barreja entre terror i motivació, no? Perquè dius, d'una banda, a veure si arribo, i de l'altra, hòstia, com diu la Júlia, quan passen coses, doncs t'esperona. I intentem arribar a tot. A vegades sí que t'esclata a les 3 de la tarda, dius, no hi ha res a fer, o he de convocar un actor per fer un monòleg a última hora, i de vegades doncs, l'experiència ens ha ensenyat a preveure coses i hem arribat a fer bogeries, com gravar amb croma per poder incrustar allà la foto que després sortirà, que va ser el cas de...
La designació de Quim Torra.
Exacte.
Gravar diversos finals, no? Clar, sí, sí.
Sí, exacte. Si voten que sí, de gravar, preveure només els 30 últims segons diferents de doncs, si voten sí, diran això, si voten no, dirà això. Jo t'he dit, clar, el Marto, l'Albert, és diferent perquè ell... Fa anys que subdirigeix i ell pateix més aquestes coses de la planificació i de que li esclati tot a l'últim moment. Però jo, com a guionista, quan patava alguna cosa, jo m'ho passava teta. És molt divertit. És molt, i saber que pot reaccionar i d'ostres, i sí, i arribarem, i això es veurà, i la gent dirà, hòstia, que ràpids, que bons. Mm. Això, evidentment, t'anima.
Ara fa 20 anys ja, però jo crec que el Polònia va tenir la gran sort de tenir un training espectacular perquè va néixer amb el tripartit, com dèiem abans, no? Llavors, allà passaven coses. Jo crec que ja la primera temporada vam gravar 3 discursos de Pasqual Maragall per si es tornava a presentar a les següents eleccions, les del 2006, si no es tornava a presentar o si es presentava fent tàndem amb José Montilla. Llavors vam gravar els 3 i al final vam posar el de que no es tornava a presentar, que és el que va passar. Vull dir que això ja va passar. I no només ens entrena amb els guionistes, sinó que entrena a tot l'equip, que això és molt important.
És un moment, els moments del tripartit, en què no es parlava d'independència, sinó que es parlava de l'Estatut.
Estàs muy harto ya de este coñazo tan catalán.
No quiero oír hablar del rollo de la bilateralidad.
Pedro, ayúdame.
Estos tíos me caen fatal.
Se tapé. Dona'ls alguna cosa per presentar i xuleja. Ya no estoy fins al moño de suportar que en diguin conformista.
Oye, Montilla, deja de lloriquear.
¿Qué pasa que estás? Doncs aquest pas faré un president al mas. Me la suda el estatut, no le hago puto caso. Por mucho que tú me pidas traspasos.
Zapatero, me la suda el estatut, que cantava al costat de Sergi Mas fent de Montilla, mentre que l'estatut agonitzava.
Quan veieu això, potser ja no seré entre vosaltres. O no hi seré tot. No, no vull dir que m'hagi tornat boig, no. Vull dir que no hi sóc tot. M'han retallat, esquinçat, penetrat, abunyegat, reduït i amputat. M'han amputat articles que ni jo sabia que tenia. Però quan estàs més deprimit, abatut i sense delit, recordes que encara no s'ha acabat el partit. Perquè encara que et sembli que estàs molt frustrat, acabat i políticament castrat, hi ha una gran veritat que sempre, sempre s'ha demostrat, i és que...
Pensa que Afganistan està molt pitjor.
Bob, l'Estatut, vau posar cos físic del... Sí.
És que al revés de l'època que parlaven la Júlia i el Marto del 2017, el 2010, 11, 12, era tot el contrari. És a dir, el món polític estava molt calmat i l'únic debat que hi havia era si es retallaria o no es retallaria l'Estatut. Llavors, que els guionistes ens havíem d'anar inventant coses per poder mantenir una mica la flama del Polònia, i una va ser convertir l'Estatut en un personatge. Era el David Olivares disfressat de llibre. I llavors... I aquest sketch musical que també demostra una altra cosa del Polònia, que és la nostra profunda admiració i devoció gairebé religiosa per Monty Python. Jo diria... No sé, però igual hem fet més d'una vegada això del... la cançó aquesta final de la vida de Brian, no?
Aquesta la vam tornar a fer amb els Convergents, però no recordo de què anava l'esquetx.
Jo tampoc me'n recordo.
Són 20 però... anys, és normal no recordar.
Són 20 anys i jo ja en tinc 60, ja no me'n recordo de les coses ni del que vaig menjar ahir.
També el que sí que ha estat constant durant aquests 20 anys és una crítica a la monarquia.
Pues tú te pasas aquí todo el día cuidando de las niñas y yo aquí dentro pues me aburro. Entonces he decidido que esta noche me iré de...
campamento.
¿Qué? ¿Pero cómo puedes dejarme aquí sola en casa con las niñas e irte de...
campamentos?
¿Qué pasa? Es muy normal. Todos mis amigos del ejército lo hacen. Se reúnen de vez en cuando y se van de...
campamento.
Ni hablar. Tú te quedas aquí en casa con tu familia.
Pero si es una tradición muy bonita irse de...
campamentos.
¿Teniu algun personatge preferit a qui escriure els gags per anar tancant? Júlia, Albert, Manel?
Actual o de qualsevol època?
D'aquests 20 anys estem parlant, Júlia.
Jo m'ho passava teta escrivint per l'Artur Mas, que feia el Bruno, i sobretot quan feien doble amb el Duran i Lleida. Mm. Vull dir, a mi aquelles contínues discussions del Convergent de la punyeta, el Cerillo, m'ho passava molt bé, i a més escriure per l'Artur Mas era molt agraït, perquè sempre sabies que tiraria els acudits amb un tempo i amb la intenció que tu tenies al cap. Vull dir, era un personatge molt agraït, i evidentment també un actor molt agraït al Bruno, que ho feia créixer i es va treure un Mas de la màniga molt carismàtic i molt entranyable.
Amb el repte després pel David Mercè, que avui ens visita d'aquí una estona precisament per parlar de la seva pel·lícula, de substituir-lo, de substituir el Bruno Oro.
I el David Mercè ho sap, vull dir que va estar a mala alçada, que pobre nano, li va caure de cop una responsabilitat a sobre, i jo crec que ho va... que se'n va sortir amb nota i amb matrícula, i segueix sent un personatge. Jo, evident, fa 5 anys que no estic al Polònia, però jo encara vaig treballar quan ja l'agafava el David, i seguia sent el meu personatge preferit, l'Artur Mas, sense cap mena dubte.
Albert, Manel, la vostra predilecció a l'hora de pensar gags?
Jo també em decantava per aquesta parella, però com que ja me l'ha tret, mira, aniré una parella actual, que són Salvador Illa i Albert Dalmau. Albert Dalmau és un personatge poc conegut que nosaltres hem anat fent créixer amb l'Ivan, que l'Ivan Lavant, que és un gran actor, i li ha anat trobant petites cosetes, i ara són una parella també molt divertida, perquè un és la Rauxa i l'altre és el Seny.
És el que deia la Maica Navarro, que el gag d'aquesta setmana de visitar la visita a l'hospital és sensacional, no?
Sí, ens ho vam passar molt bé, perquè sempre que treus el personatge, en aquest cas fèiem que l'Illa es tornava independentista, doncs quan el treus de la seva zona de confort, això et crea doncs esquetxos molt divertits i situacions molt estranyes.
Jo m'ho passava molt bé també fent un altre duple, que era Carot Rovira i Joan Puigcercós, que eren els dos líders d'Esquerra Republicana i que a més també es barallaven, i també hi havia un que era una mica més càndid i l'altre més pervers, entre cometes, estem parlant d'humor, I aquella baralla que el Puigcercós li colava qualsevol cosa amb el Carot, n'hi havia una que era un cartell electoral que sortia el Puigcercós, i el Puigcercós convencia el Carot de que el que estava sortint en aquell cartell era ell.
Manel Lucas, Albert Martorell, Júlia Cot, tres caps pensant del que ha donat de si aquestes dues dècades de Polònia. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. I per molts anys més d'èxits, i que vagi molt bé la celebració que prepareu ben aviat.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies. Júlia. Una abraçada cap a Igualada. Adéu-siau.
Gràcies.
Ara tornem. El suplement, amb Roger Escapa.